Esports 14. La informació esportiva a Ràdio Vilafranca.
Molt bona tarda i benvinguts a una nova edició de l'Esports 14. Comencem aquest programa d'avui dilluns 29 de maig del 2023, programa en el qual repassarem la jornada del cap de setmana d'hoquei patins, un cap de setmana que ens ha deixat els dos primers partits de les semifinals del play-off de l'Hockey Lliga. Parlarem del Noia amb detall d'aquests dos primers partits al Palau Blaugrana, dues derrotes per 5-3 davant el Barça, amb un Noia que probablement ha ofert una de les millors imatges del que portem de temporada. D'altra banda, també a l'altra sèrie, el Calafell, que es veu les cares amb el Liceo i que també torna amb aquesta sèrie aquí al pavelló Joan Hurtoll amb un 2-0 en contra. Els dos equips penedesencs ara mateix amb el mateix resultat a la sèrie. I dues semifinals, dues sèries de semifinals que poden quedar sentenciades aquesta mateixa setmana, aquest mateix divendres, quan es disputin els tercers partits. Parlarem de tot això i escoltarem els principals protagonistes dels dos equips, tant del Noia com del Calafell.
Esports 14. La informació esportiva comarcal de dilluns a divendres a 2:15 del migdia a la sintonia de Ràdio Vilafranca.
Doncs comencem. Quan passen 5 minuts de 2:15 del migdia, tenim amb nosaltres aquí a l'estudi el Josep Gomà. Josep, bona tarda.
Hola, bona tarda. Ben retrobats de nou.
Bé, doncs deixem enrere ja el cap de setmana electoral, però també que ens ha deixat resultats interessants pel que fa a l'hoquei patins. I partits també molt vistosos.
Sí, diguem bons partits d'espectacle. Evidentment no podem dir amb uns resultats favorables amb els nostres equips, en aquest cas doncs el Noia i el Calafell, però amb partits doncs que els han pogut veure principalment el Barcelona Noia doncs han sigut competits, un Noia que penso que ha estat a una bona, molt bona alçada, són partits que es decideixen per petits detalls, és clar, hi ha un petit detall importantíssim, no? El partit de divendres el Noia va tenir 4 faltes a favor, no en va fer cap, evidentment, si hagués pogut fer alguna, hagués anivellat molt més el partit, però bé, ens hem de quedar una mica amb aquest aspecte, no? Un Noia competitiu, un Noia que ha donat, jo diria, una bona imatge i que, de moment, bé, aquest 2-0 i que, la veritat, el futur el veig una mica fotut. I si diem del Calafell, doncs un Calafell que també per mi va competir millor el divendres que el diumenge, un Liceo que va saber aprofitar també els detalls, aquest gol a un segon de la mitja part, són gols que fan mal, i que també va demostrar, doncs, i a més una data, que el Liceo en 2 o 3 desplaçaments que ha fet aquest any a Calafell ha guanyat sempre. O sigui que, per tant, tot i que Ferran López pugui canviar o girar una mica la mentalitat dels seus homes, ho veig complicat.
A més, un Liceo i un Calafell que, com deies, doncs, han vist les cares unes quantes vegades aquesta temporada, tenint en compte que també estaven al mateix grup a la Champions.
Sí, sí, exacte. O sigui, tot i que hem de dir que el Calafell, per exemple, a la Lliga va guanyar a Liceo, va empatar a la Champions, però que el Liceo, quan va venir a Calafell, va guanyar les dos partits. O sigui que Calafell és un equip que sap jugar molt bé a les contres i que doncs, es demostra amb aquests resultats que està tenint. I si agaféssim resultats principalment de la temporada a l'Hockey Lliga, és un equip que guanya amb bastanta diferència els seus partits a fora.
Doncs ens centrem una mica més en aquest partit del Noia. Si et sembla, sobretot divendres, no?, que va ser potser en el que vam veure un Noia una miqueta millor, tot i que en els dos va lluitar per la victòria, però sí que és veritat que divendres va estar ben a prop.
Jo penso que van ser uns partits molt ben plantejats per Pere Bàries. O sigui, va intentar inutilitzar al màxim possible el joc del Barcelona amb posicions llargues, jugant a mitja pista, no provocant que el Barcelona pogués robar boles i pogués fer contres, tot i que, evidentment, ne va tenir un partit de 50 minuts passen moltes cosetes perquè on pugui haver, no? Bé, molt ben plantejat, però repeteixo, per mi el partit del divendres una mica el va marcar les boles aturades, no? Què podem dir també de tant dels dos partits? Un Barcelona que no rodava tant els seus homes, que els seus homes titulars jugaven molts minuts més que els canvis que acostuma a fer el Barcelona, que acostumen a ser equilibrats. També una mica el detall de que en Pau Bargalló només descansava quan descansava el seu germà Jordi. Són detalls del partit, no? Evidentment, destacar l'actuació dels porters, que van tenir doncs força feina. Jo penso que amb aquests partits del play-off la sorpresa, quan l'has de donar el primer partit. El segon ja és molt difícil, no? I ara, doncs, bé, si el divendres Sant Sadurní, un pavelló amb un ambient extraordinari, poder aquesta motivació, aquest noi aquí, jo penso que arriba en bons moments, ha arribat en bon moment a aquest play-off, podria donar la sorpresa, però el Barcelona és el Barcelona i d'aquest cas és el favorit, no?
Doncs aquests tercers partits que es disputen divendres, comencem ara amb la ronda de protagonistes i en primer lloc anem amb l'entrenador del Noia, Pere Bàries, que analitzava els dos partits d'aquest passat cap de setmana.
Doncs estem contents pels dos resultats, bueno, pels resultats no, pels dos partits que hem fet dos partits molt serios, hem competit molt bé. Hem entrat els últims 10 minuts a cada partit amb opcions de victòries, que és el que volíem, perquè és l'únic camí que tenim perquè ens caigui algun dia la balança del nostre costat. Per tant, doncs, haurem de seguir en aquesta línia, seguir competint, mirar, evidentment, de corregir alguns errors que ens costen gols i que hem de mirar d'evitar-los, però en qualsevol cas hem d'estar contents perquè l'equip està fent un final de temporada espectacular, competint molt bé de tu a tu, ara el Barça, primer amb el Reus i ara amb el Barça, i només desitjar doncs, que la setmana que ve, el divendres, l'equip pugui mantenir aquesta línia i per què no somiar en guanyar, que fa temps que anem darrere d'aquesta primera victòria contra el Barça, doncs, si ho podem aconseguir i allargar la sèrie.
Doncs Pere Bàries, també durant la transmissió del partit de divendres, del primer partit, es comentava que el Noia doncs, feia... si no vaig errat, 15 anys que no guanyava el Palau Blaugrana, de moment aquesta estadística segueix.
Sí, sí, evident. Tot i que el Noi, en algunes fases d'algun campionat, està molt a prop, inclús alguna està de forma injusta perquè guanyava, i en els darrers minuts, o en el darrer minut, inclús recordo que el Barcelona li va capgirar un resultat. O sigui, és un bon, o és un rival molt complicat, però també, atenció, perquè si jo et destacava abans el ben plantat que va fer el Noia tàcticament al partit, Edu Castro també, també se'l coneix molt, i també amb les declaracions prèvies que feia al partit, també tenia molt clar les dues o tres coses que podia fer el Noia per intentar una mica combatre-les, no? O intentar doncs, que no li donessin resultat. Per tant, són també dos entrenadors que es coneixen molt i que saben o intenten aprofitar, no?, al màxim les seves condicions, no? Sempre un Barcelona que en alguns moments determinats feia posició llarga de bola, també, o sigui, que són factors, són determinants.
I ahir, després d'aquest segon partit, també un dels protagonistes era el capità, Aleix Esteller, que a més marcava en el partit de divendres.
Anem regust així una miqueta agradols, perquè és el segon partit consecutiu que els fiquem les coses molt difícil, però se'ns escapa, i al final el que volem és som esportistes, volem guanyar partits, i els dos partits fora de casa no els hem guanyat, no hem recuperat el factor pista, i ara no ens queda cap altre que jugar divendres i fer el primer punt de la sèrie, perquè el que volem és guanyar. Preferim jugar malament i guanyar en aquests partits, és una cosa al llarg de la temporada, però en aquests partits que són eliminatòries i partits i sèries relativament curtes, el que has de fer és sumar punts i sumar partits, i la realitat és que els dos primers partits els hem perdut. I el partit, doncs, penso que serà una altra batalla, igual com la dels dos primers partits. Esperem que sigui molt igualat i, en aquest cas, doncs, fer servir el factor pista que ara el tenim nosaltres i aprofitar-nos i aquests petits detalls que caiguin del nostre cantó.
El que deia Esteller, no?, que s'ha de competir, que s'ha d'intentar canviar el signe de la història i que, a veure, doncs, si amb el factor pavelló, amb el factor públic, amb aquesta crida que pugui fer el Noia durant tota la setmana, es pugui arribar a aquest quart partit.
Doncs veurem com va la cosa aquest proper divendres, el tercer partit davant el Barça, primer de la sèrie que es disputa a l'Ateneu. Objectiu, com a mínim, allargar el quart, que també es disputaria que Sant Sadurní, però s'ha de treballar bé.
Sí, tindríem aquest tercer partit divendres a 8:45 del vespre i el quart, doncs, que ens n'aniríem el diumenge, suposem, doncs, també un horari de migdia o de vespre. Això és aquí. No està marcat, la federació només marca el primer partit, el tercer, i per tant, doncs, una mica podríem dir això, no? Noia Barça divendres a 8:45 del vespre, mateix horari a Calafell que a Calafell Liceo.
I d'aquest tercer partit entre Calafell i Liceo també en parlem, i ara escoltem el tècnic del Calafell, Ferran López, després de disputar també els dos primers partits de la sèrie aquest cap de setmana a La Corunya.
Bé, penso que un partit també molt difícil de competir. Crec que l'hem competit, tot i el resultat. Crec que el resultat no reflecteix exactament el que ha passat a la pista. Crec que les distàncies entre un equip i l'altre no han sigut de 3 gols. En el 4-1 crec que reflecteix massa distància entre un equip i un altre. És cert que ens ha costat molt més avui entrar al partit que l'altre dia, però també penso que quan ens hem assentat a la pista i ens hem assentat a dins del plantejament del partit, doncs les coses han anat canviant. Segurament avui ens ha costat més arribar, el Liceu ens ha plantejat una defensa molt més alta, més agressiva, que ens ha costat un pèl en sortir-nos, però que quan ho hem aconseguit, doncs crec que fins i tot hem pogut competir molt bé, no? A partir d'aquí, res més. Aquí encara queda moltíssim, és el que tenim nosaltres al cap. Encara tenim opcions de continuar vius en aquesta Hockey Lliga, i això és el que farem. Ningú ens ha dit que això s'ha acabat, ningú ens ha dit que estem eliminats i ningú ens ha dit que això no és possible. Per tant, el que creiem els que estem aquí és que ho podem tirar endavant. Per tant, espero que el divendres vingui tothom convençut, no només els jugadors sinó també el públic, i també espero que s'ompli fins la bandera, el Joan Ortoll, i apreti tot el fort que es pugui, perquè és una ocasió molt bona de forçar un quart partit on llavors sí que s'obren absolutament totes les possibilitats de poder disputar una final aquí a Riazor una altra vegada.
Doncs Ferran López també una mica apel·lant al mateix que Pere Vàries, no? A que el factor ambiental a favor sigui favorable i pugui ajudar.
S'ha d'aprofitar, evidentment, i a més, doncs, també fa una lectura diferent dels dos partits. Per mi, jo vaig poder veure el partit de divendres i pràcticament també el de diumenge, no tot, però déu-n'hi-do. Té raó, el Liceo va ser més agressiu, va estar molt més ben col·locat, per mi va haver aquell moment, aquell darrer gol a la primera part, al darrer segon.
Aquells moments crítics, eh?
És aquells moments crítics, però és molt diferent. Fas l'esforç d'anar amb 1-1 a la caseta, un Ferran López que es va poder veure enfadadíssim aquell segon, com... però bé, Ferran López, que una de les seves grans virtuts és la de motivar. Jo estic convençut que aquesta setmana treballarà bé la motivació dels seus jugadors i que intentarà, amb aquest factor pista, el pavelló del Joan Ortoll és un pavelló que presta, a més, doncs, tenen una afició sorollosa, poden fer una molt bona entrada. S'ha d'aprofitar al màxim, i evidentment el que és clar és que de moment estàs un 2-0, no? I que el Liceo, doncs, també suposo que vindrà amb la lliçó ben apresa, coneix el rival, intentar posicions llargues, intentar aprofitar les contres, els fallos que hi pugui haver, i aprofitar, evidentment, un partit que segur que hi haurà faltes, no? Que hi haurà bola aturada, i aquest factor, doncs, també serà importantíssim, no? De fet, la llàstima, saps quina és que els dos partits se juguin a la mateixa hora,
sí,
perquè són dos partits que són espectaculars, que es podrien veure.
A més, tots dos aquí a la vora, que es podria combinar,
perfectament,
però serà impossible. Tots dos jugant a l'hora, a 9:15 del vespre.
Que tinguin sort.
Haurem de tirar de mòbil. Nosaltres aprofitem ara per fer una mínima pausa, però tornem tot seguit per repassar més marcadors i seguir parlant d'hoquei.
Viure a casa és viure amb tranquil·litat. Unicuida ofereix una atenció domiciliària professional i de proximitat per a les persones grans. Visitarem casa vostra, ens coneixerem i us assessorarem durant tot el procés. Unicuida us garanteix un servei únic per persones úniques. Ens trobareu a unicuida.com o al 93 640 33 91.
Doncs entrem pràcticament en els últims 10 minuts de programa. Josep Gomà, seguim amb més coses. A banda dels play-offs de l'Hockey Lliga masculina, també estan en marxa els de la femenina.
Sí, hi havia també emocionant. Es van arribar els 3 partits. Aquí era diferent. El primer partit era el es jugava a casa del pitjor classificat i en cas d'un tercer partit es jugava a casa del millor classificat. Per tant, el primer partit el Manlleu havia guanyat per 2-1 el Palau i el Telecable per 5-2 el Vilassar. El partit de tornada, primer partit a Palau, victòria clara del Palau, 3-0 al Manlleu i el Vilassar que s'imposava per 5-3 al Telecable, el que ens portava a un tercer partit el diumenge i aquí ja no hi va haver, bueno, hi va haver sorpresa entre cometes perquè el Vilassana va perdre per 2-3 amb el Telecable, però atenció que va ser el llançament de penals. Molta igualtat en aquest partit i que no hi va haver ja amb el partit de tornada del Palau Manlleu, victòria de l'equip del Palau per 3-0. Això ens porta ja a la gran final. Aquest dia, aquesta final que enfrontarà el primer partit a la pista del Telecable, segon partit a Palau i en cas de que hi hagués un tercer partit també seria a la pista del Palau. Per tant, doncs, també ambient espectacular a Palau ahir amb aquest partit davant de les noies del Manlleu, però doncs un Palau que de mica en mica jo penso que també arriba en molt bon moment davant d'aquest Telecable que al final arriba una mica just també, després d'aquesta triomfal temporada, arriba una miqueta justa.
I també ajustada la tanda de penals contra el Vilassana, 2-3, tot igualadíssim en aquesta sèrie.
Sí, sí, una mica corrobora el que jo sempre dic, no? Que els porters o porteres són els més llestos del campionat.
Doncs això pel que fa a l'Hockey Lliga femenina, amb aquests play-offs, aquesta final que es disputaran aquests dos equips que comentàvem, el Palau i el Telecable, però a banda també a les competicions catalanes es segueixen decidint coses.
Sí, a la recta final amb la primera catalana nacional. Recordem que aquí encara queda una plaça per la plata. En aquests moments, aquesta setmana, es produïa la sorpresa. El Sant Celoni perdia en pròpia pista davant del GEC per 0-1 i a l'Igualada s'imposava a la pista del Reus per 1-4. A la pista del GEC, el GEC guanyava per 6-5 el Sant Celoni. Partits molt ajustats, molt apretats, molt d'ambient a la grada. Aquí hi havia hagut una certa novel·la negra en el moment dels partits de la Lliga entre el Sant Celoni i el GEC, però el GEC que es prenia una revanxa i en aquest cas doncs es classificava per aquest darrer partit que el podria portar a l'Hockey Plata. En Igualada, GEC, el primer partit, GEC igual a partit de tornada i si hi hagués un tercer partit seria a la pista del Igualada. Pel tercer i quart lloc s'enfrontaran a dos partits, Reus-Sant Celoni, primer partit a Reus i segon partit a Sant Celoni. Per tant, doncs, cada cop més a prop de saber l'equip que ens falta per l'Hockey Plata de la temporada que ve.
Tens tu algun favorit?
Jo crec, home, a l'Igualada té molts bons jugadors, però penso que el GEC, jo com a club que no és un filial, que té que tenir una tasca més complicada, també m'agradaria que fos el GEC.
Doncs veurem, sortirem de dubtes en aquestes properes setmanes. Seguim amb més coses.
Tenim el partit ja de la part baixa d'aquesta primera nacional catalana. Era el partit de tornada del Noi. Havia perdut a la pista del Ripoll per 7-6, però el Noi tornava a perdre en pròpia pista per 3-5 i, per tant, el Noi que s'enfrontarà ja per decidir l'única plaça que queda de descens. El seu rival serà el Cerdanyola, que havia perdut en pròpia pista per 1-6 amb el petit Voltregà Masies i que el desplaçament a Voltregà havia guanyat a Voltregà per 4-0. El Noi a Cerdanyola, que serà el primer partit a Sant Sadurní, partit de tornada a Cerdanyola i en cas d'un tercer partit seria a la pista del Noi. El que perdi, perd categoria nacional catalana i se'n va a la primera catalana. Per tant, doncs, els homes de Jordi Esteve, jo crec que aquí ho superaran, crec que ho superaran, i es podran mantenir un any més a la Nacional Catalana.
Doncs esperem que sigui així, que l'equip pugui mantenir-se a la categoria, en aquesta màxima categoria a nivell català. Ens queden uns 5 minutets, seguim repassant més coses.
Repassem aquest fi de setmana, Campionats d'Espanya, categoria júnior, el Barcelona que es proclamava campió, sorprenentment perquè el Campionat de Catalunya s'havia proclamat l'Igualada, però l'Igualada que empatava amb l'Alcobendas i no es classificava per la final, quan tots els pronòstics eren una final Barcelona-Igualada, i finalment doncs era aquest Barcelona-Alcobendas, victòria del Barcelona per 3-0. Aquí hi ha molts jugadors penedesencs, principalment de Sant Sadurní, que juguen amb l'equip del Barcelona. I també a la categoria infantil, victòria d'aquest Campionat d'Espanya del Barcelona davant del Vilaseca per 6-2. Si anem ampliant marcadors, s'estan jugant ja també la fase final a Itàlia. Portem ja el primer partit d'aquesta final que enfronta el Frosinone i el Forte di Marmi. Primer partit, victòria de l'equip de Marc Gual en el seu desplaçament a la pista del Frosinone. Per tant, en aquests moments, primer partit, Frosinone 0, Forte di Marmi 1. A Portugal les coses una mica més nivelladetes. Tercer partit, Benfica 2, el Benfica 2 victòries, o Porto 1. I a l'Sporting, que hi ha s'ha classificat 3-0 davant del Barcelona. Per tant, hi ha l'Sporting, que serà finalista, mentre que encara el Benfica o Porto encara queda competició per endavant.
Forte di Marmi, on repetim, ja ho dèiem la setmana passada, tenim un dels propers fitxatges del Pati Vilafranca de la temporada vinent, Marc Gual, que encara té opcions de venir aquí a Vilafranca amb el títol de Lliga sota el braç.
Exacte, de la Lliga italiana. Seria també, en aquest cas, pel seu currículum, pel seu d'allò.
Seria doncs, ampliant...
Seria ampliat després d'estar doncs, a Itàlia. Més notícies demà, dimarts.
Parlem de l'Enxaneta, també. Exacte,
presentació de l'edició número 41 del torneig de l'Enxaneta, el Col·legi Sant Ramon, un torneig de l'Enxaneta que es disputarà a veure si trobem el calendari del mes de juny, els divendres 9, 10 i 11 de juny, aquesta edició 41 del torneig de l'Enxaneta, que demà doncs es començarà a destapar a veure quines sorpreses o novetats hi pot haver en aquesta edició d'enguany, recordant una mica l'edició 40, la presència del Club Patinatge Olot, que va tenir, doncs, va ser una de les notes importants d'aquesta, de l'edició 40.
Doncs un dels esdeveniments clàssics d'esport aquí a la comarca i d'hoquei patins, fins i tot podríem dir a nivell català, destacadíssim, sempre ho comentem. I demà sortirem de dubtes, com dèiem, en aquestes novetats que es puguin produir també de cara a aquesta 41a edició d'aquest torneig de l'Enxaneta. Presentació a 9:15 del vespre al Col·legi Sant Ramon. Doncs amb això nosaltres tanquem aquest programa d'avui. Recordem abans que dimecres hi ha programa, cita setmanal amb el Parlem d'Hoquei.
Seguirem parlant d'hoquei, encara no acabem, i ojalà doncs poguéssim encara durar una mica més, el que vol dir que els equips de casa nostra o de la nostra vegueria segueixen tenint vida en aquesta Parlem Hoquei Lliga.
En un estiu que també tindrem l'europeu pel mig.
Sí, precisament, no sé si avui ja s'ha anunciat oficialment...
Dimecres ja ho oficialitzaran, aquest secret a veus.
Aquest secret a veus, doncs, d'aquest europeu de la selecció estatal de Guillem Cabestany a Sant Sadurní.
Exactament, doncs això en parlarem, ja us comentem que dimecres doncs, es farà oficial de forma definitiva aquesta seu de Sant Sadurní per acollir aquest campionat d'Europa absolut d'hoquei patins. Doncs Josep Gomà, gràcies per acompanyar-nos una setmana més i com dèiem, t'escoltem dimecres.
Molt bé, gràcies.
I nosaltres acomiadem aquí aquest programa d'avui. Us recordem que tornem demà dimarts a la mateixa hora a partir de 2:15 del migdia amb una nova edició de l'Esports 14. Fins aleshores, que vagi molt bé.
Esports 14. La informació esportiva comarcal de dilluns a divendres a 2:15 del migdia a la sintonia de Ràdio Vilafranca.